Dot Costa.
Entre que ha recuperat lesionats i que està connectant molts jugadors al seu millor nivell, Hansi Flick ha aconseguit que aquell 11 que en sabíem de memòria a l'inici de temporada s'hagi expandit a 15 o 16 jugadors d'alta fiabilitat. Jugui qui jugui, el Barça va amb velocitat de creuer. Fàcil de dir, dificilíssim de fer.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest divendres 7 de febrer de 2025. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Wolfsburg alemany serà el rival del Barça als quarts de final de la Champions femenina. L'anada serà a Alemanya la tercera setmana de març. La tornada una setmana més tard a Montjuïc, 4 dies després del clàssic de la Lliga F contra el Madrid, també a Montjuïc. Ja se sap el camí, el pitjor del sorteig potser és que si passen es tornaran a creuar previsiblement amb el Chelsea, si eliminen el City, amb la tornada un altre cop a Stamford Bridge.
El pitjor del sorteig és que no hi ha hagut Barça-Madrid, que és el que volia majoritàriament l'audiència del Tot Costa, però efectivament el Chelsea...
Sí, hagués estat molt entretingut, 3 partits seguits contra el Madrid, però vaja, que sí.
La nostra audiència va parlant el seu dia sí. I va ser...
És cert que en general el barcelonisme volia trobar-se al Madrid a la Champions i en principi no serà possible. El Lió se'l tornaria a trobar a la final i en això sí que és una bona notícia. Vaja. Sempre pel Barça.
Si no hi ha una sorpresa serà el mateix camí de l'any passat, Chelsea semis, Lió final.
Jo no qualificaria de sorpresa que pogués passar el Chelsea davant el Barça, però certament el Barça... L'any passat les va eliminar i l'anterior també.
Aquest any tens sort que no he estat a Lisboa, però...
No has estat a Lisboa
no, aquest any,
eh?
Aquest any no, si no, però ja vaja, ho podria gairebé garantir.
Però i potser d'aquí 2 dies ja hi ets.
Potser sí.
Sí? El sorteig a la Copa del Rei el sabrem dimecres, dimecres vinent, amb el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid per primer cop junts a semifinals des del 2014. De fet, aquell cop també la Real Societat era el quart en discòrdia, va ser l'any del Tata, i la final va enfrontar Barça i Madrid, no cal recordar el resultat d'aquella final. En tot cas, el Barça en aquesta semifinal hi arriba després de golejar ahir el València, aquest cop a Mestalla, 5-0 amb hat-trick de Ferran Torres.
El resultat de la final de 2014, per descomptat, no el repetiríem, però si el sorteig torna a fer un derbi madrileny i
sí,
un Real Societat Barça...
Això estaria bé.
On s'ha de...
Aquí no vols el Madrid, a les semifinals?
No. No crec que puguem qualificar el Madrid femení al nivell competitiu del masculí.
Els hem golejat de la mateixa manera aquesta temporada.
D'acord,
si fa.
No temptem. En aquest cas, jo no temptaria la sort.
És a dir, prefereixes el Madrid a partit únic que a doble partit, eh?
No.
Per més que els elimini l'Atlètic de Madrid.
Correcte, això.
El porter d'aquella final tampoc el repetirem, no?
Tampoc. Bé. tampoc arriscaria en aquesta apreciació.
Va guanyar el Madrid, recordem-ho.
Sí. Va guanyar el Madrid, efectivament.
I Marc Bartra encara se'n recorda.
I Pinto també.
Sí. I Gareth Bale. I avui ja tornem a tenir futbol. El Rayo Valladolid obre la jornada. El Barça jugarà diumenge al camp del Sevilla a les 9 del vespre i ja sabrà a qui pot escurçar diferències, si no tots dos. Perquè demà hi ha derbi madrileny a les 9 del vespre i recordem que ara mateix el Madrid li porta 4 punts d'avantatge al Barça i l'Atlètic de Madrid li en porta 3.
Escoltarem, evidentment, els dos entrenadors del derbi madrileny, un partit que interessa especialment al Barça tal com està la classificació de la Lliga. I mirant el partit de diumenge a Sevilla, la Laia Tudela ens explicarà com és que el Barça ha acceptat, o la seva directiva ha acceptat, la invitació del Sevilla per anar a la Llotja.
I diumenge l'Espanyol jugarà al camp de la Real Societat. Després sentirem Manolo González, que ha sortit en defensa de Romero, l'autor de l'entrada Mbappé, que ha portat tanta cua i tantes queixes precisament prèvies a aquest derbi, i que el seu jugador està rebent amenaces de mort des d'aleshores, cosa que evidentment condemna l'entrenador de l'Espanyol i tothom. El Girona visitarà demà un quart de cinc l'Atlètic Club. No estarà disponible encara Artur, ni tampoc Danjuma, ni Miovski. Aquí sentirem Mitchell. Per cert, que a la Lliga Femenina aquest cap de setmana hi ha derbi català, diumenge, sí, a les 12, Espanyol-Barça per TV3.
Avui hem quedat per parlar-ne amb una de les jugadores de l'Espanyol, Arola Aparicio, amb qui analitzarem com és enfrontar-se al Barça després que hagi perdut el seu primer partit de Lliga en segles.
I en bàsquet, el Barça rep a 8:45 l'Olympiacos, partit de la 26a jornada.
El partit el podreu escoltar al web i a l'app de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga el tot gira, i abans que arrenqui aquesta transmissió, saludarem al Palau l'Ernest Macià.
En handbol, el Granollers femení rep a 9:00 del vespre el Porriño, en partit de la 16a jornada de Lliga. Aquest cap de setmana, per cert, es disputa a Lanzarote la Copa d'Espanya d'handbol, l'antiga Copa Sobal. La primera semifinal enfrontarà demà a 3:00 el Granollers amb el Torrelavegas, amb el Torrelavega, i posteriorment el Barça s'enfrontarà al Bidasoa a 6:15.
La prèvia la farem en conversa amb Antonio Rama, l'entrenador del Granollers.
En motos, Àlex Márquez ha acabat el primer test oficial de MotoGP a Malàisia amb el millor temps.
I en parlarem amb el Damià Aguilar, que ha estat pendent també de l'operació de Jorge Martín, que ha estat intervingut avui a Barcelona.
I acabem amb waterpolo, perquè el Club Natació Sabadell s'enfrontarà al Primorac Cotor Montenegrí en els quarts de final de l'Eurocup masculina. El partit d'anada es jugarà el 27 de febrer a Sabadell, la tornada es disputarà el 20 de març a Cotor. I el Club Natació Barcelona va quedar eliminat d'aquesta ronda al caure a la piscina del Baixasó Gangarés per 15-10. No va servir de res el gol d'avantatge dels barcelonins a l'anada de 8:00.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Us preguntem pel derbi de demà. Quin resultat preferiu al derbi madrileny? Victòria del Madrid? Potser algú, per motius desconeguts, vol votar? Empat o victòria de l'Atlètic de Madrid? Quina de les tres possibilitats de resultat de demà preferiu? Podeu votar i dir la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. Com sempre, la Sònia Oleart ben pendent.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Quin viatge més plàcid a València, eh? Tu,
que ets, sí, tot i que...
Poc amant d'anar a Mestalla per l'hostilitat, sí, i tot allò, i perquè sempre costava guanyar-hi, ahir, sí, passeig militar.
Va ser realment un viatge i un partit molt, molt plàcid, molt còmode, sense cap mena d'hostilitat, perquè el Barça la va desactivar futbolísticament. I parlant de viatge, el que sí que volia comentar és aquest matí, tornant de València, per sort anàvem en direcció nord, cap a Barcelona, i hem estat testimonis de com ja des de bon matí doncs a l'autopista en direcció sud estaven col·lapsats, cosa que hores d'ara encara passa,
sí,
i per
sí,
tant
ara...
des d'aquí a tots els oients que ens estan sentint des d'aquest col·lapse de l'AP7, o per culpa d'aquest accident a l'AP7, doncs enviar-los els ànims.
Doncs sí, paciència i sobretot seguretat. Tard o d'hora arribaran a lloc si Déu vol, però certament ara fa una estona a la tarda en parlaven i la situació encara era la del migdia quan el Bernat i l'expedició de la TDT feien el camí.
És que els anaven veient, i dic, mare meva, perquè
sí, és allò que vas tirant i veus l'altra banda, sí, quilòmetres i quilòmetres, sí, de gent parada, i dius, per l'amor de Déu. En fi, també et dic que tots els mals siguin aquests, perquè crec que l'accident ha tingut una víctima mortal, un xoc entre dos camions. Senyor Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No has tingut cap embús avui?
No.
Perfecte, doncs tot això que t'endús. Laia Bonals, bona tarda.
Bona tarda.
Tu tampoc.
Tampoc.
Tothom puntual, cosa que creieu-me és notícia aquí al Tot Costa. Bon moment per arrencar, i ja sabeu que els divendres arrenquem amb les tutopistes i la menció dels amics de Duo.
Doncs sí, ja sabeu que entre els participants al concurs de la Sònia Oleart, un de vosaltres, afortunat, s'endurà un Es Duo, calçat urbà per dona, home i nens, 100% vegà, conscient i sostenible.
Amb Duo, aquí va la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
El nostre protagonista d'avui té 5 lligues i 5 copes, i també té una Champions. Qui és?
5 lligues, 5 copes i una Champions.
No és Messi, perquè Messi té bastanta cosa més.
Té més de tot.
Sí, sí.
Ara... Copes no ho sé, però sí, lligues, sí, lligues amb 90 10 i Champions en té 4.
Copes hi havia aquella època que el Barça arribava cada any a la final i excepte aquestes que jugava Pinto, les altres les acostumava a guanyar.
No, bé, no, que també jugava les que guanyava.
Sí, sí. Pinto en van guanyar unes
quantes. Sí, 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 sí,
molt bé, doncs potser en té més de 5 i
tot,
però no és el bo d'en Leo Messi. D'aquí una estona, segona, tercera, quarta, i fins la cinquena totopista. Ara arrenquem al Tot Costa.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Normalment no deixa sonar tant, eh?
Ara.
Que normalment no són tan bones. Avui el Salva Pou arrenca amb Thunderstruck, mític tema dels encara més mítics AC/DC, que, malauradament, segurament per falta d'espai a l'ocupadíssim Estadi Olímpic de Montjuïc, se'n van a tocar al Metropolitano de Madrid el mes de juliol. Des d'aquí la nostra nostàlgia perquè hagin triat una altra capital que no sigui la nostra.
Hi pots anar, eh?
No.
Criticaries els que pugen a Montjuïc a veure AC/DC que poden pujar amb moto? És a dir, et semblarien ciutadans de primera? Si el concert fos aquí, dic.
No sé, jo no critico els que pugen en cotxe, critico els que deixen pujar en cotxe, els que van a
però
veure...
Però aquí et semblaria bé o...
Home, no, em semblaria igual que qualsevol concert de música.
No, però com que...
No, el que ja no, només faltaria és que poguessis anar a veure Taburete en cotxe i així dic, això sí que ja seria per cagar-s'hi. En fi, no m'escalfis.
L'altre dia, per escalfar-te, quan va acabar el partit del Barça de futbol, al costat del Sant Jordi,
sí, hi havia el... Si la meva dona hi va anar.
Hi havia les
no, el fotos, trial,
no?
El trial.
I la gent pujava en cotxe mentre els burros del futbol baixaven a peu.
Això mateix. Així està la nostra estimadíssima ciutat. En fi, tot aquest preàmbul per dir que el Metropolitano hi actuarà AC/DC i bastant abans el Wolfsburg serà qui actuarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc al partit de quarts de final de la Champions femenina, en aquest cas el de tornada. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda, Jordi.
Així ho ha determinat el sorteig d'aquest migdia dels quarts de final i ja que hi era, ara ho explicava la Sònia, de tot el recorregut fins la final de Lisboa.
Sí, no era el rival, com deies, que la majoria de la gent volia, però és el que hi ha. Estarà la cinquena vegada que es trobin aquests dos equips. L'últim cop, recordem, va ser a la final del 2023, disputada a Eindhoven, amb triomf, com tothom recorda, blaugrana, després de remuntar, un equip que, per tant, el Barça ja coneix bé i que sap que no serà fàcil, com ha explicat avui mateix el tècnic Pere Romeu.
Serà una eliminatòria exigent de 180 minuts i esperem treure la nostra millor versió. És un equip que hi ha moltes jugadores que ja porten en jugant juntes, és un equip que té una bona capacitat per jugar directe, és un equip que t'ataca molt bé l'àrea, si recordem temporades anteriors és un equip que ens ha arribat força a la nostra àrea, és un equip amb capacitat de córrer sobretot per fora i treure bones accions de centre de remat i haurem de fer un bon partit per passar, bueno, haurem de fer una bona eliminatòria per passar.
Cal dir que en aquella final Payor jugava per les Alemanyes i ara juga pel Barça. El Barça com a campió de grup en aquesta primera fase tindrà el partit de tornada a casa. El resta d'aparellaments són City-Chelsea, Madrid-Arsenal i Bayern de Múnich-Olímpic de Lió. En cas de superar els quarts, el Barça s'enfrontaria a les semifinals al guanyador de l'eliminatòria Manchester City-Chelsea. Tot sembla indicar qui té més probabilitats sobre el paper és el Chelsea. Un Chelsea que tindrà Kira Walsh com un dels atractius. Ha reforçat l'equip aquest mercat d'hivern després que el Barça la traspassés. I també una altra ex-blaugrana i vella coneguda per tothom, Lucy Bronze. Pere Romeu no vol anar tan enllà. Diu que l'objectiu que les motiva és tornar a guanyar el títol.
Està clar que és una competició que les últimes dues temporades hem guanyat un trofeu molt, molt, molt complicat. L'objectiu de l'equip és tornar-ho a intentar, tornar a lluitar per tots els títols possibles, i aquest és un títol que especialment ens motiva i ens il·lusiona. I si seguim en aquesta bona dinàmica, segur que anirem sumant.
El partit d'anada jugarà a Alemanya el dimecres 19 de març a 6:45. La tornada el dijous 27 de març també a 6:45, i com tu deies ara a l'inici, a Montjuïc. El Barça ho ha fet oficial quan hem sabut els horaris d'aquests partits. La semifinal, recordem, seran el 19 o 20 d'abril i la tornada el 26 o 27 d'abril, això ja en cap de setmana. La final es disputarà el 24 de maig a Lisboa.
De seguida analitzem aquest sorteig amb la Mireia Vera, però abans la Sònia ja ha marcat el hipotètic però probable duel amb el Chelsea a semifinals com el punt negre d'aquest sorteig, i pels gestos que feies entenc que ho comparteixes.
Sí, totalment d'acord. Al final el Chelsea ha sigut el gran rival als últims anys, més enllà de l'Olímpic de Lió pel Barça. Has tingut a les últimes dues semifinals, t'han costat, no han sigut partits fàcils, has hagut de patir, fins i tot vas arribar a perdre algun dels partits, i tenir la tornada a Stamford Bridge amb un Chelsea que crec que és molt millor que l'any passat, perquè té jugadores com Kera Walsh, que el Barça l'ha venut amb aquest mercat d'hivern, per mi fa encara més difícil la gesta d'arribar a la final. El Wolfsburg hauria de ser a priori un rival bastant més assequible, sobretot ara que tens tu Eva Pajón i no el té l'equip alemany. Ara, semifinals és el que crec que marcarà, més enllà de que la final sigui contra l'Olympique o contra qualsevol altre equip de l'altra banda del quadre.
Et veig en la línia de la Sònia una mica lamentant aquest traspàs de Walsh al Chelsea a mitja temporada.
Jo entenc que havia de sortir i que la jugadora havia demanat sortir ja la temporada passada, va ho repetir a l'estiu, per tant, si la jugadora volia sortir, entenc perfectament que se la traspassi. Ara, que se te'n vagi un rival directe que tu sabies que tenia molts números que toqués a la Champions, és a canviar el Quim Grinyola.
Clar, però suposo que és on volia anar ella, també.
Bé, a l'estiu ella volia sortir... Sí, vull dir que ella el que volia és anar cap a Anglaterra.
L'Arsenal potser t'hauria de tocar... Ah, no, que no et podia tocar l'Arsenal.
No, però i a més l'Arsenal... Encara jo crec que no està al nivell del Chelsea.
Sí que tenen la Mariona o tenen la Iacudina, sí. Però a priori el nivell del Chelsea és molt més alt.
Aquesta sensació que teniu vosaltres, penseu que la tenen a Wolfsburg, que
no, i a Londres.
T'has endut Rolfo, t'has endut Payor, i pensen, ja han tornat a tocar el Barça.
I estic convençuda que el Chelsea tampoc no li ha agradat tornar-se a creuar en el camí de semifinals amb el Barça, que l'ha eliminat els dos últims anys.
Sònia Bonpastor deu estar farta del Barça, també.
Certament. Mireia Vera, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què t'ha semblat el sorteig, partint de la base que entenc que l'eliminatòria de quarts... Bé, no sé si era igual d'assequible toqués que et toqués, però el Barça era clar favorit. Aquest camí similar al de l'any passat, amb Chelsea a les possibles semifinals, etc, i el Lió a l'altra banda fins a la final. Com el valores?
Bé, doncs jo estic contenta per com ha anat el sorteig, perquè crec que sempre... Jo soc de l'escala Olímpic de Lió, com més lluny millor. Mm. Per tant, crec que aquesta part del quadre és millor, però estic d'acord també amb el tema de les semifinals. El City i el Chelsea, el City ja hem vist, no? Fins on li arriba l'energia, però jo crec que el Chelsea, al final el Barça ha sigut qui li ha enfonsat tots els seus grans moments. Arriba a la final de Göteborg, perd estrepitosament a les semifinals, és a dir, que és l'os, no?, arrossegar pel Chelsea al Barça. I crec que això dona un plus, que Kera Walsh doncs explicarà tot el que passa a dintre, però bé, jo crec que el Barça, al final, crec que el seu pitjor enemic o el seu pitjor encreuament són elles mateixes ara mateix. Per la temporada passada, perquè venen de guanyar-ho tot, perquè no és fàcil el que han fet durant totes aquestes temporades. Jo crec que el partit del Wolfsburg és assequible. Sí que hi ha una jugadora, que és Joan Zotir, que a mi m'agrada molt i sembla determinant, però no acaba mai d'explotar. Però has perdut jugadores molt importants. Continues tenint a Pop, la teva insígnia, però crec que el Barça és molt millor. Ara, amb el Chelsea, jo preveig una eliminatòria... Bueno, ja estic dient Chelsea, és a dir, crec que entre el City i el Chelsea s'ho endurà. I si acaba passant això, l'eliminatòria per mi serà d'aquests partits molt igualats, que ja en van viure la temporada passada, diria, que és un 0-1 a Stamford Bridge de Hansen,
Això es fa dues temporades, Mireia. La temporada passada la tornada és a Stamford Bridge, l'anada el Barça la perd per 0-1 a Montjuïc, i és veritat que a la tornada el Barça fa un molt bon partit, però vaja, però vas acabar passant patint, clar.
Sí, sí, per això dic que tinc la sensació que serà el mateix context de partit. Complicat.
Et volia preguntar per aquest Wolfsburg, perquè és veritat que l'últim precedent que tenim és la final de fa dues temporades, que el Barça arriba al descans perdent 2-0, però clar, aquell Wolfsburg era millor que l'actual, ni que sigui ja per directament la baixa de Payor, no?
Sí, 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 100%. Jo crec que, a part, al final estem parlant de Pop, és una jugadora molt experimentada, però porta ja molts anys a l'elit. Huth, no? La número 10 també, una jugadora molt habilidosa que apareix entre línies, és a dir, té un futbol, jo crec, també diferent, molt més directe, és a dir, ja no elabora tant, i mira, a la final de la temporada passada em vaig trobar l'entrenador i parlava del Barça meravelles, és a dir, que tindrà també molt estudiat l'equip, però crec que a nivell de talent individual el Wolfsburg està molt per sota. Jo crec que ha anat perdent recursos pel camí. En comptes d'anar creixent, el seu cas és com diferent, no? Ha anat com perdent una mica de pistonada.
Deixeu-me tornar un moment a la hipotètica semifinal, perquè heu convingut, i pels fitxatges així ho sembla, que el Chelsea és millor que l'any passat, el Barça no?
Crec que és diferent.
Sí. Tu creus que sí, Mireia?
Sí, tens Fayor, que era aquesta futbolista que has anhelat durant tant de temps, aquesta davantera centre, que arriben jugadores que jo crec que sumen a les seves posicions, i per mi la baixa més sensible del Barça és Mariona, que a mi si em diuen que ha de venir demà, firmo. És a dir, per mi és una jugadora diferencial, però tens a Pina amb un nivell estratosfèric que no havia mostrat fins ara, tornes a tenir a Mapi, tornes a tenir a Alexia... jo crec que el Barça ha millorat.
Per mi,
la temporada passada.
El teu equip titular probablement sigui millor, però clar, ara mateix, si et cau una de les del mig del camp...
Correcte.
Has perdut Kira Walsh. És cert que l'any passat Alexia no estava al nivell que està aquest any, això també és veritat. Però, i després, l'any passat tenies un lateral dret que jugués Brons o Ona Batlle, era un nivell molt similar, i de fet Brons va acabar jugant tant les semifinals com la final de la Champions quan durant la temporada per mi era suplent, i en canvi aquest any això també ho has perdut. Has guanyat en Payor, i Kika Nazaré jo crec que s'està adaptant, que és l'altre gran canvi de la plantilla.
Que serà d'una
marge. Però
jo tinc
la sensació també... Perdoneu.
Digues, Mireia.
No, que has guanyat a Brux, també. Per mi és una jugadora que també està guanyant.
Sí, crec que el Barça al final aquest any té altres peces. Portaves molt temps sense jugar, sense una davantera centre, i ara la tens, i llavors l'equip també està com redirigint una mica el futbol cap a ella, perquè abans aquesta figura no la tenies i no podies utilitzar-la com a recurs, i tens un centre del camp on, òbviament, Alexia està en un molt bon nivell, però veig que a l'equip en altres coses també li està costant acabar d'encaixar cosetes. Llavors, per mi el Chelsea sí que és molt millor equip ara, tens una millor entrenadora, també ho crec, tens molts bons fitxatges i tens un equip molt compacte i molt treballat, i el Barça està en aquest procés de reformulació, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, i tampoc estàs tenint el millor inici de temporada que voldries tenir.
El Chelsea té millor entrenadora, ara? Però si la Hayes li han donat tots els premis avui per haver...
Però ja sabem que els premis individuals...
No, ara m'estàs dient que no és la millor entrenadora de l'univers?
Crec que l'hauríem de dir a la UEFA.
Denotis la ironia de Jordi Costa. un apunt, perquè és cert que jo repassava el millor 11 i el Barça ha guanyat Mapi León, que la temporada passada la va tenir lesionada. Jo crec que és millor parella centrals Mapi Paredes que Paredes Engen, tot i que Engen ho va fer molt bé l'any passat.
Molt bé, doncs ens sentirem a parlar. Falta una mica més d'un mes per aquesta ronda de quarts de final, i un altre mes, i això sí, ho comentàvem amb la Sònia a la redacció, això sí que és una petita mala passada, que és que el teòric partit de semifinals contra el Chelsea ens ho pagaria en cap de setmana de Setmana Santa. Per tant, bé, ja hi arribarem, primer passem als quarts i ja en parlarem, però no sembla la millor data per aconseguir que Montjuïc tingui un gran ambient. Mireia, gràcies.
A vosaltres.
Sé que un dia la ira s'irà.
Sí. 5 minuts i arribarem a 8:45. De seguida saludarem els Tudurri, que venen eufòrics. Abans hem d'analitzar amb el Bernat, el Ferran, la Laia, aquest 0-5 del Barça Mestalla, que el classifica per les semifinals de la Copa del Rei. De seguida entrem en qüestions del partit i noms propis del partit, però com comentàvem a l'inici, queden unes semifinals espaterrants i no sé jo si sou dels que preferiríeu el Madrid ara doble partit i evitar una final a cara o creu. Si us fa més por l'Atlètic de Madrid, què sé jo, quin recorregut preferiu pel sorteig de la Copa que es farà la setmana vinent, dimecres, si no em falla la memòria.
Jo crec que si seguim una mena de lògica de favorits i de dificultats, el més, entre cometes, fàcil és la Real Societat i més a doble partit. Per tant, el primer objectiu, que seria arribar a la final, el tindries, entenc, que més a prop si juguessis les semis contra la Real Societat. I, a més, hi afegiríem aquest altre factor, que se les fotrien entre els dos madrilenys, amb el desgast que això suposa, de cara a les altres competicions, perquè recordem que aquestes semifinals de Copa es jugaran dividides en pràcticament un mes.
L'últim dimecres de febrer i el primer d'abril.
Entremig hi haurà Lliga, entremig hi haurà Champions.
Cada any hi ha més distància.
Sí. Per tant, tenint en compte que els dos equips són rivals a totes les competicions, bé, el Madrid ja veurem si ho és a la Champions, ho ha de confirmar amb aquesta repesca que ha de jugar, però, home, doncs no està de més que puguin desgastar-se entre ells. Jo prefereixo que el Barça jugui contra la Real Societat, i si la final és contra el Madrid, doncs mira, reviurem aquelles finals...
Trucarem a Pinto.
Sí, i a Guardiola i a Mourinho.
Sí, estaria bé poder-se prendre la revenja d'aquelles finals, però jo tinc molt mal record.
Pensava que anava a dir que estaria bé tenir-los els tres, home, doncs que ens quedaria un programa xulo.
Jo sí.
Si
només tenim el Guardiola i Mourinho, també.
I fins i tot, si només fos un, també.
Exacte, sí.
Ferran, Laia, ja o a la final?
Jo sóc com el Bernat, jo sóc dels que quan més fa, com, el més fàcil és el que vull pel Barça, i crec que dels tres, evidentment, la Real és el més assequible. No està bé ara, també és cert que, com diu el Bernat, el Barça jugarà la primera i d'aquí un mes i pico jugarà la tornada. I a més també perquè ja s'està veient amb tot el que està passant aquesta setmana entre Real Madrid i Atlètic de Madrid, si a sobre es troben en una semifinal de Copa, tot el que continuarà passant, perquè la rivalitat ara és màxima entre ells.
I crec que es podrien fins i tot també trobar a uns quarts de final de Champions. Sí. Podrien tenir una sobredosi de derbi madrileny.
Més enllà de les garrotades físiques i dialèctiques, l'esgotament que això generaria, això al Barça li aniria perfecte.
Però és com si et toca tu al Real Madrid
o
l'Atlètic de Madrid. L'esgotament
igual. Jo crec que t'esgota més jugar contra l'Atlètic de Madrid ara mateix pel Barça que contra el Real Madrid.
A nosaltres, a la gent, segurament. Sí. El Real Madrid.
Potser fins i tot esgota més jugar contra la Real Societat que contra el Madrid, segons com sortin els partits.
A mi no em fa gaire gràcia pel tema del calendari. Sí que, a priori, si fossin les eliminatòries més juntes, et diria que no m'importava el Real Madrid ara, a doble partit, perquè el precedent d'aquesta temporada és bastant bo, per tant el Barça, a priori, és el favorit i et dona certa garantia del partit. Ara, que estigui tan separat els partits, que a més tinguis molt calendari entremig, que hi hagi possibilitat de lesions, crec que es desvirtua molt, perquè sembla dues eliminatòries separades.
Això va passar un any amb Xavi, que l'anada al Barça va guanyar no sap com al Bernabéu, 0-1, un partit que el Barça tenia moltíssimes baixes, i a la tornada, que era un mes després, ens van fotre 4 aquí. Semblaven dos partits diferents.
És que no sembla una eliminatòria.
No tant, és el que anava a dir. Ja havia estat un miracle el partit d'anada.
No sembla tant una eliminatòria real de semifinals.
No, llavors, és veritat.
Per això em desvirtua una mica el dir-te si em prefereixo doble partit, perquè és com si fossin dos partits o partit únic.
Tens raó en això.
Però preferiria, tenint això, preferiria, crec que la Real.
O sigui, tots Real, eh? Aquí no fem,
calendari,
no fem tonteries. Sí. Hem fotut 9 gols en dos partits, però el Madrid però tan lluny com...
Hi ha tota l'eliminatòria de quarts, entremig de l'anada i la tornada de Copa, de semis de Copa, i hi ha una, dues, tres,
no, de quarts... No, de vuitens.
De vuitens, tens raó, de vuitens, perdona. Sí, de vuitens, la que ja juga el Barça. I tens 4 jornades de Lliga, I tens fins i tot una aturada de seleccions. Sí, sí, sí. Tens de tot.
Tinc una pregunta en referència a això. Si la vostra resposta seria la mateixa si estiguéssim davant d'unes possibles semifinals o final de Champions, és a dir, a la Champions, també us és indiferent doble partit que partit únic contra el Madrid?
No.
És a dir, allà els voldríeu a semifinals.
Sí. Sí. Una final de Champions contra el Madrid és un terreny inhòspit.
Jo el desitjo.
Tu voldries, la final?
Jo fa molts anys que tinc ganes de viure i veure, en aquest cas fins i tot treballant-hi, una final de Champions Barça-Madrid.
Doncs jo crec
és el partit de la història.
És que aquests van a les finals de Champions i les guanyen.
Exacte.
Bé, m'hauria agradat més que
el Barça també, últimament.
No, i el Barça és l'únic equip que guanya el Madrid.
Sí. M'hauria agradat que aquesta final l'hagués arribat quan semblava que hauria de caure, que era en època Messi, no? Sí, i era quan tenies més possibilitats de guanyar-los, però ara, últimament, també...
Va haver un parell de vegades que...
És a dir, vosaltres no voleu una final Barça-Madrid de Champions?
No m'agradaria.
Jo no sé si ho
suportaria bé.
Jo crec que prefereixo les semifinals.
Suportar-ho sí, però...
Si t'eliminen ja no mires la final i no passa res.
T'haig de dir que jo no sóc...
Veieu que aquesta és una postura des de la por?
Poruga, sí.
No és des de la por, perquè això és un joc i es tracta de guanyar i perdre, però recordo perfectament la sensació que vaig tenir a la final de València.
Si vas de copa,
la primera,
les dues.
Sobretot la primera, que hi havia la tensió Guardiola-Mourinho.
El gol de Cristiano.
I jo no recordo un partit en què hagi estat més nerviós, i no sóc de posar-me nerviós.
Què passa? Que allò anava envoltat d'un context això, molt contaminat.
Ja, però era una final
hi havia la figura de Mourinho. Van haver-hi quatre clàssics pràcticament consecutius.
L'ambient seria el mateix.
Sí.
Què està fent el Madrid aquesta setmana? Imagina't amb una final de Champions.
Aquella final de València...
Jo tinc ganes, eh?
Aquella final de València és 3 o 4 dies abans, no? Crec, de la tornada de la semifinal. Sí. De la Champions, és a dir, el Barça acaba guanyant el partit important.
Una setmana, jo crec.
Una setmana.
El
Barça passa a l'eliminatòria de Champions. Champions, el partit de Lliga el guanya, o l'empata.
No, sí, perquè aquí el Barça tenia guanyada la Lliga.
L'empata, però surt.
Però la Lliga ja està.
Sí.
I la Copa...
Per això que acabes guanyant els partits importants, però tot i així la sensació d'aquella nit és molt dolenta, realment. Perdre una final amb el Madrid...
Jo crec que el guanya, el de Lliga. El que empata és la tornada. Nada de Champions.
Jo crec que l'empat amb un gol de penal.
És un empat a un amb un gol de penal de Messi. Segur.
Ah, d'acord.
Ah, i un partit infumable, perquè tothom estava pensant
en altres coses.
I la Champions. Va.
Bé, doncs no, si hi ha una final de Champions-Barça-Madrid, que us donin festa a tots.
No
podreu anar-hi, no aneu a Munic.
No hi ha bitllets per vosaltres. Si podem triar, Bernat, si podem triar, preferim les semifinals. Si acaba sent una final, doncs la gaudirem i la patirem.
Jo preferiria que fos una final Barça-Aston Villa, per posar un exemple. Tu, si et vols quedar amb la del Madrid, endavant. Va, hem de tornar al partit d'ahir, aquest 0-5 a Mestalla, perquè avui ens acompanyen dos éssers eufòrics amb el partit d'ahir. Són els Tudurri, Laia Tudel, Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda. No que podem dir-ho.
No, la reunió del programa d'avui...
Eufòrics, entenc que ho dius com a representants del barcelonisme, perquè el barcelonisme entenc que deu estar satisfet, que
el partit d'ahir
guanyés 0-5, estigui a 3 partits d'un títol, semis de Copa, jo entenc que això genera alegria, no ho sé, potser tot costa i tot costa molt.
Trasllado a l'antena...
Va ser un molt bon partit, el que passa que malauradament es va acabar al minut 20, però va ser un molt bon partit.
Fins i tot el 2.
Veu tancar la tele?
O veu seguir
mirant? No els agrada.
Ah, no els agrada. Potser van posar la Isla de las Tentaciones, tu.
Això t'escau més a tu.
Això
que potser són professionals i vam assistir fins al final del partit, lògicament, però ahir Bernat Soler ja havia cremat la bala dels golejadors a Mefa i la segona part, francament, es va fer insuportable. No ens enganyarem, perquè el Barça va atropellar de tal manera un projecte frustrat d'equip com el València que no vam tenir partit. Això sí, i aquí parlo seriosament, la Laia i el Salmo ens venen a portar bones notícies, i la més evident, perquè va fer 3 gols, és la de Ferran Torres.
Que viu la seva millor temporada com a blaugrana, almenys pel que fa a registres golejadors. És a un gol d'igualar el seu màxim registre, que són 11 gols en una temporada. Fins ara, Ferran Torres ha fet 10 gols en 25 partits jugats aquesta temporada. La temporada passada, per exemple, va fer 11 gols, que és la seva màxima temporada com a golejador, però van ser en 42 partits.
Estem parlant al Barça o fora?
No, no, al Barça, Jo parlo dels seus registres al Barça.
Ho dic perquè va haver-hi un any al City, que no sé si va arribar a 11, però en va fer bastant.
No, no, al Barça temporada passada 11 gols, però els va fer en 42 partits. La temporada 22-23 són 45 partits, 7 gols, i la temporada de la seva arribada, la 21-22, 20 partits, 5 gols. Per tant, clarament està en la millor relació a minuts jugats, gols marcats. De fet, ara mateix, Ferran Torres està amb uns registres d'un gol cada 93 minuts. I això és el 7è futbolista d'Europa, del món, amb millor registre.
Lewandowski, que va gol per partit, deu estar...
Lewandowski està en un gol cada 85 minuts i és el 5è.
És que els números... Perdona, ja sé que parlem de Ferran.
Tens el llistat d'aquests golejadors?
No. Ja sé que parlem de Ferran.
Estaríem parlant de millor rendiment de Ferran Torres que de Lewandowski?
No, tranquil·la, no.
Encara, no, és que per un moment m'he espantat.
No exaltis,
Lewandowski 5è i Ferran 7è.
Sí, Lewandowski és un gol cada 85 minuts, que és un registre descomunal.
Descomunal.
Ferran Torres és un gol cada 93 minuts, que és un registre descomunal.
També descomunal.
També està molt bé, clar, els partits jugadors no són els mateixos. És a dir, mantenir aquesta mitjana, havent jugat més de 30 partits, ja sé que el tema és per celebrar el retorn de Ferran Torres, però
Flipo, sempre està bé.
Flipo amb els de Lewandowski. Heu abraçat el Ferran Torrisme en aquesta versió dotzè home que deia avui el Salmurri, que trobo que està ben trobat pels minuts que té i pel rendiment que té.
Ahir va rendir molt jugant d'inici, perquè va fer 3 gols. Però sí que és cert que, crec, a banda d'això, crec que s'ha convertit en un revulsiu dels que es necessiten. I jo és que vaig mirar dades just abans del partit i ha estat important sortint des de la banqueta en molts partits. A Dortmund, per exemple, fa 2 gols. El camp del Benfica fa l'assistència a Rafinha, recordo el camp del Betis també a la Lliga també marca l'1-2, després li empaten al Barça. Jo crec que ha acceptat aquest rol de ho deia Flick, em sembla, ahir després del partit, no sé si va ser abans o abans del partit o després, que deia que hi ha molts jugadors que saben que ara hi ha 5 canvis, juguen 16, que hi ha jugadors que poden ser importants en jugant 30 minuts, i crec que Ferran és un d'aquests que ho ha acceptat, que bé, sap que té Lamin, Lewandowski i Rafinha i ho té negre per ser titular en molts partits, però que serà important en molts partits també, i ho ha acceptat, i està, per mi el seu rendiment és molt bo, i és un altre dels encerts de Hansi Flick. O sigui, Hansi Flick, podem dir el que...
És que jugador per jugador és un encert, perquè
tots, o sigui, l'únic és Ansu Fati. L'únic que no ha aconseguit recuperar és Ansu, però a la resta...
Ja, si recupera... Sí. Està en vies de recuperar De Jong, tampoc no li demanem.
No, però és que De Jong... Ahir, per exemple, a banda de Ferran Torres, una de les grans notícies, no d'ahir, també era de la segona part de l'altre dia contra l'Alavés, és que hi ha Fermín, hi ha Eric...
Aquesta és la part de l'eufòria que controla la Laia Torell.
Potser ara tens 16-17 jugadors que et poden jugar perfectament.
I el tema Ferran, a mi hi ha una petita preocupació del tema Ferran, perquè Ferran Torres és un jugador que mai a la seva carrera ha estat un gran golejador. De fet, ell va començar sent un extrem, després es va reconvertir a un fals nou amb Guardiola al Manchester City, va arribar al Barça i des del principi se l'ha jutjat i se l'ha mesurat en funció dels gols que fa. I això és una trampa, perquè ell no és un golejador. I ara, per exemple, estem fent una cosa, que és comprar-lo amb Lewandowski.
Saps què li passa a Bernat? Que és que Ferran Torres en origen era extrem i d'extrem no se n'anava ni de la seva tieta. Llavors el van haver de reconvertir a una cosa que fa molt bé, que és veure porteria.
No, és veritat. Era un extrem amb gol, o un jugador de banda amb gol. Però d'aquí a que ja el haguem de considerar un nou, un killer, un davanter centre, ell pot ser que s'hi adapti i que presenti uns números fantàstics, però potser no podrà mantenir aquesta ràtio molt de temps. I aleshores, és un problema que també s'autoposa ell mateix, perquè ell mateix s'ha pressionat molt pel fet de marcar gols, i ell no ha estat mai un golejador. Aleshores, Espero
s'ha
que...
s'ha dit que amb la selecció espanyola Ferran Torres sí, té un registre
bon esglaçador. És veritat.
Estranyament bons números en comparació
era,
amb la resta.
Que la selecció espanyola era l'hàbitat on aquesta teoria que jo estic defensant es trencava, perquè allà sí que ha fet gols, i de fet recordo que va fer un hat-trick en un partit.
4 gols va fer, crec, en un partit.
Sí? Bé, ha fet molt bones actuacions i ha fet molts gols. Aleshores, si ell s'ha reconvertit en davanter centre, golejador, fantàstic, i pot mantenir aquesta ratxa. Seria un cas, bé, no únic en el món del futbol, però estrany. Però és una pressió, és una pressió per ell mateix i per part de tots, que a partir d'ara, com estem fent ja des de fa temps, mesurem i valorem la feina de Ferran Torres en funció dels gols que fa. També és veritat que gairebé no el podem valorar per qualsevol altra cosa, perquè no ho sé què més ens ha ofert Ferran Torres en aquesta època que en Barça, més enllà de si fa gols o no fa gols. Assistències.
Desmarcades en profunditat a l'espai. Vull dir que ell té unes qualitats molt diferents a la de Lewandowski. Probablement és evident que Ferran Torres jo crec que no pot ser el nou titular del Barça, però el que t'aporta des de la banqueta és que és un jugador absolutament diferent al polonès. Per tant, el dia que, pel que sigui, per les característiques del rival, Lewandowski no se'n surt,
però
tens
si
una
no
alternativa.
Però si no fa gols... què queda?
Però és que en això...
I aleshores li passa allò que li passava a Ferran Torres, un barri del Barça, que és que
però és que malauradament,
sí,
però és que malauradament els davanters del Barça, a no ser que tinguis regat i puguis marcar les diferències des de l'assistència, com per exemple Lamine Yamal, els valorarem pels gols, clar.
Mira, ara estava buscant, que és que em sonava que hi havia una temporada molt bona al City. La temporada abans de venir aquí, l'última que fa completa el City, fa 13 gols en 36 partits, que és més d'un gol cada 3 partits.
Sí, però que no són números de davanter-centre...
No,
per equip gran.
No és un killer.
No.
No és un killer, però pot jugar.
És que jo... El killer del Barça és Lewandowski.
Sí.
Ferran Torres és el tio que ha de jugar però, i rendir com està rendint quan no jugui de Lewandowski.
No esteu d'acord que des del primer dia a Ferran...
El dia que necessitis un gol imperiosament, tindrà poc sentit que jugui Ferran Torres i no Lewandowski, al meu punt de vista.
Però quan va arribar Ferran aquell hivern del 21, no vam dir. Ha vingut un davanter centre golejador.
No, perquè crec que el volíem d'extrem.
Sí, ell va dir...
Aubameyang va venir
davanter centre. I vam començar ja des del principi valorar-lo pels gols que feia i sobretot pels que fallava.
Recordo un acte on ell va dir és que
jo crec que se'l va valorar molt pels diners que va costar.
Sí, sí, i se li exigia.
I a dia d'avui també.
Però i ell s'angoixava perquè no marcava gols, perquè va fallar un penal un dia, fins i tot.
Contra
el Nàpols, que va acabar plorant. I jo aquesta trampa en la que tots plegats l'hem fet caure i ell també ha caigut, a mi em sembla que és una mica perillosa, però vaja, si els números l'acompanyen, doncs tant de bo Ferran està que li convertirà en un killer.
Els números, a més, que porta aquesta temporada, jo crec que amb ell el beneficia molt la gran... el gran cabal ofensiu que té el Barça a dia d'avui. És que jo crec que ara no sé la xifra total de gols i us agafo tots, però és que amb la quantitat 109. De gols que porta 109, amb la quantitat de gols que porta el Barça aquesta temporada, que és indicatiu, que és que té uns grans passadors, Ferran Torres realment per les seves qualitats s'ha d'inflar a fer gols.
Sí, sí.
Bueno, ho està demostrant.
Sí, sí.
No has convençut.
No, home, jo crec que si Ferran Torres fos el davanter titular no portaria 30 gols com Lewandowski. Ni s'hi acostaria.
Però sí, és que ningú ha dit això.
No, com a revulsiu està bé.
Acabes de dir s'inflaria a fer gols. Què vol
dir inflar? Que s'ha d'inflar a fer gols com està fent. Vull dir que el seu rendiment golejador té molt a veure amb la gran capacitat ofensiva respecte al que deia el Bernat, que no és especialment golejador.
Però tu creus, Sònia, que si jugués un altre davanter en lloc de Lewandowski també faria 30 gols?
Jo el que crec és que el Ferran Torres... No, jo estic parlant de Ferran Torres. Si vosaltres voleu, parlem de Lewandowski. Jo estic parlant de Ferran Torres. Que el que vull dir és que amb el joc que feia l'equip la temporada passada, Ferran Torres no portaria els gols que porta.
No
clar, però...
perquè l'equip aquest any està generant molt i ell se n'està aprofitant també d'això.
Lewandowski tampoc va marcar...
Bé, sí.
Però li fotia amb la merda a ell.
Exacte.
Sí.
No, jo no és que no vegi que Lewandowski té l'edat que té i que no pressiona, etc. Però l'any passat va acabar la cosa, que és que clar, és que Lewandowski, clar, havia fet 23 gols.
Si anem a buscar els partits de Lewandowski l'any passat, més enllà que el joc generés o no, Lewandowski va arribar un moment que semblava que no sabia xutar.
Però agafant-me la teva teoria, que és que l'equip t'hi porta, doncs l'equip aquest any està millor i fa que Lewandowski foti... Aquest sí que fot gols com a xurros.
Sembla que sap xutar aquest any.
Sí, aquest any sembla que ha pres.
Sembla que sap xutar.
encara que no us sembli la bona notícia...
Que porta 15 anys, no? Sí. Hi va haver un any fluixet.
Ferran Torres s'ha convertit des d'avui en el 12è home del Barça i 12, 13, 14, 15 o 16, però el que és evident és que en les últimes setmanes estem veient Laia com Flick ha ampliat la seva plantilla.
Sí, aquesta com a mínim
és... La plantilla
és...
útil, ja m'enteneu, per la plantilla sí, no, són no, 23 tios.
La plantilla són les que són i no hi ha hagut fitxatges. Però la sensació és que, sobretot després de les últimes setmanes, la plantilla diem que és més àmplia perquè té més recursos i hi ha més jugadors que entren en les rotacions. És una sensació o és una realitat? Doncs ara ho deduirem. Us diré unes dades i vosaltres
si
mateixos...
Si és una sensació equivocada, és el moment de dir-nos-ho.
Exacte. A veure, d'entrada, dels 34 partits jugats, només en 5 partits de tota la temporada, Hansi Flick ha repetit l'11 respecte al partit anterior. No hi ha hagut mai, màxim, 2 partits. No hi ha hagut mai 3 partits consecutius repetint l'11. Però sí que és cert que hi ha un canvi en l'últim mes. Després de les vacances de Nadal, que també Flick ja va explicar que les necessitava molt l'equip, aquella aturada per fer com un reset... Doncs fins a Nadal, fins al partit amb l'Atlètic de Madrid, Flick tenia una mitjana de 1,9 canvis en l'11 inicial per partit. 1,9.
Això fins a Nadal, eh?
Fins a l'Atlètic de Madrid, sí. Després de Nadal, la mitjana de canvis és de 3,4 canvis en l'11 inicial per partit.
Molt significativa aquesta dada. El doble clavat, a més.
És cert que hi ha el partit de Barbastre, no, Laia?
Clar, hi ha el partit de Barbastre, que pot distorsionar una mica, però... No, és una mitjana,
Deixa
mira, l'altre dia fas tu el tema. Mira, partit a partit...
Però si m'has dit tu que hi havia el partit de Barbastre...
Sí, queda a l'intimitat. No diguis ara.
Era un partit important.
El partit de Barbastre, la primera part de la temporada, no sabem si Flick hauria jugat amb més titulars. Perquè era el que fèiem fins a Nadal.
Flick no reservava res, per molt fàcil, aparentment, que fos el rival.
Bé, a mi la dada em sembla molt contundent, de fet. Et felicito perquè quan hem plantejat el tema no esperava que arribéssim a una conclusió tan, tan evident, que és que... No, perquè siguis tu.
Perquè... La teva dificultat pels números.
No, perquè estàvem plantejant...
Ets de lletres, eh?
Estàvem intentant que una sensació que teníem, però que no deixava de ser una sensació, es pogués plasmar de forma científica. I ho has aconseguit.
El doble de rotacions...
Ho has aconseguit.
Flick fa el doble.
Estàvem encara trencant-nos.
En extremis total. Bé, quan parlem de rotacions, sempre diem, per exemple, un canvi per línia és quan ja considerem que es fan rotacions d'un partit a un altre. És a dir, tres o més canvis. Fins al Nadal, això de fer tres o més canvis en l'11 ho fa en 10 dels 25 partits i en l'últim mes i mig, a partir de Nadal, ho ha fet 7 de 9 partits. Per tant, sí que és cert que la sensació que dèiem també es justifica o s'entén amb què hi ha molts més canvis als partits. Ara, on és la gran diferència? Doncs que en els primers mesos, Flick, fins al Nadal, hi ha moltes lesions. Recordem, la llista que no s'acaba mai. Gavi, Araujo, Marc Bernal, Lamin, també té un període que està lesionat. Eric, Ferran Torres, Ter Stegen, Fermín, Christensen, Olmo, més les inscripcions, però vaja. Llavors, clar, hi ha moltes rotacions que són per lesió. En canvi, ara, que ja els té pràcticament tots recuperats, hi ha moltes rotacions, com ara hem vist, però sobretot també són rotacions que els motius és perquè Flick vol dosificar jugadors i que les rotacions que està fent són jugadors com Eric, De Jong, Fermín i Ferran, que estan tenint com regularitat i un rendiment alt, i això fa que la sensació sigui que ha incorporat més jugadors a aquesta plantilla i que sigui més ampli.
I això que n'hi ha que sembla que no roda. Pedri juga sempre, Rafinha gairebé, Koundé, Rafinha no sempre no, però gairebé, i a mi fins i tot Lamine em sembla que juga més del que hauria, però així i tot...
Covarsí també juga quasi sempre.
Sí, ara que tindràs quatre centrals útils, veurem si sempre és Covarsí i un altre, o anirem. Clar, tot això ho anirem descobrint, però és evident que la dinàmica ha canviat i que és una bona notícia, perquè l'equip es va esfondrar abans de Nadal i ara és probable, no hi ha cap garantia, però és probable que això no es repeteixi, perquè la plantilla ha passat a ser de 15 o 16 jugadors útils. Va, la Laia i el Salmo encara ens han d'explicar el viatge fallit de tornada de València i per què la directiva del Barça anirà a la llotja del Sevilla, però abans hi ha pausa i entrepà de tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
Aquest personatge és internacional, ha participat en dues Eurocopes i dos Mundials. Qui és?
És internacional, ha participat en dues Eurocopes i dos Mundials i d'abans ja sabíem que té 5 lligues, 5 copes i una Champions. A reflexionar.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
Hola, Elena, sóc en Cupido.
Cupido, hola. Em vens a presentar l'amor de la meva vida?
Encara millor. Els vinc a donar l'amor a les teves il·lusions. Aquest 14 de febrer dona'ls amor a les teves il·lusions amb el cuponàs de Sant Valentí de l'11, perquè pots guanyar fins a 6 milions d'euros. I si entres a cuponespecial.es podràs aconseguir premis fantàstics per gaudir i un gran viatge on vulguis. Cuponàs de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El proper 15 i 16 de febrer a l'Oliva Nova Beach and Golf Hotel de València s'enfrontaran les millors parelles del circuit per convertir-se en els guanyadors de la segona edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Philips, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Hotel.
Mi definición de amor. Espacio en el que dejarse caer sin miedo, con la certeza de que existirá un abrazo cada vez que haga falta cobijar tu cuerpo. Soy Raquel Beck, escritora.
Aquest 14 de febrer et volem desitjar un bon Sant Valentí. A la botiga web i app, al Cort Inglés.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Dones Floreta.
Aquest estil és el meu preferit, des de superprincesa.
Ja estic en contra del feminisme.
Dones tradicionals.
Intenteu assemblar-vos als vostres avis.
Aprenc receptes de cuina i em preparo per exercir plenament el meu paper d'esposa.
Dones aparador.
La dona ha de ser submisa.
Cada cop més, als Estats Units, hi ha més dones al servei del marit, dels fills i de la casa.
Necessitem moltes més dones mestresses de casa. Són unes heroïnes.
Així són les mestresses de Trump. 30 minuts, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Olimpiakos. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Dius que escoltes molt Catalunya Ràdio. Què sí. Escoltes?
En dia de partit, escolto tot, fins al tercer temps.
Has conegut mai el Torquemada?
Mai, però clar, sembla que ho conec, perquè la seva veu sempre no a casa.
Prova de saludar-lo, va.
Torquemada?
Sí, que bona sents? Tarda, Víctor, què tal?
Si no podré parlar, tio, que ploraré. Per mi és un somni parlar amb tu. I si puc dir-te alguna cosa, que sentir-te sempre em va mantenir amb Catalunya en el meu cor, que sempre em va bategar molt.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Sempre a casa poso la transmissió, clar, i és tot diferent, perquè estic a Catalunya.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio. La tutoria. Pista número 3.
No ha marcat cap gol amb la samarreta del Barça. Qui és?
Ara ja sabem que no pot ser Ferran Torres, per exemple. No ha marcat cap gol amb el Barça, és internacional, ha jugat dues Eurocopes i dos Mundials, 5 lligues, 5 copes i una Champions té el palmarès.
Ara diria una cosa que seria un spoiler, per tant no la diré. Algú ja? No.
Sí, jo ja he enviat.
Sí, ja he enviat. Ja? Ferran Correas...
Bernat i Cadaca també.
No, jo no he enviat.
Doncs,
ara ja m'espero...
Correas, pren la iniciativa.
Crec que sí, però...
Quina és l'última pista?
Crec que sí.
Cap, no ha marcat cap gol amb el Barça. Va, que hem d'agafar l'avió o l'autocar. És una anècdota, però l'altre dia que s'escoltava en Flick parlant de les hores de son i que per això no havia pogut veure l'Espanyol Real Madrid, doncs avui ha passat una nit, Salmo, que té la marinera, perquè el Barça...
No, home, i escolta, que això condiciona molt, que diumenge tens un partit. A veure, la situació és la següent. El Barça ha acabat arribant a la Ciutat Esportiva passats 6:45 del matí.
Collons.
De fet, avui hi havia sessió d'entrenament prevista per 12:45 i s'ha acabat cancel·lant aquesta sessió d'entrenament. El pla inicial era el següent. Hi havia de sortir un vol charter a 2:45 de la matinada des de l'aeroport de Castelló per anar fins a Barcelona. Anaven directament a l'aeroport de Castelló perquè l'aeroport de València ja no podien volar. I l'arribada prevista a Barcelona era a 3:45. Què ha passat? Doncs que a causa de la boira aquest vol anava acumulant endarreriment fins que a 3:00 AM, quan encara no s'havia sortit, s'ha decidit baixar de l'avió i agafar un autocar. I per això s'ha acabat arribant a 6:45 del matí a Barcelona.
I entrenament suspès, lògicament. A més del cansament, aquella enrabiada que vas acumulant quan veus que va passant l'estona, ets dins l'avió, no surt, en fi, avui a descansar.
És evident que demà, que hi ha sessió d'entrenament a 11:00 AM, és un entrenament de recuperació. O sigui, no pots fer un entrenament de prepartit, és un entrenament de recuperació. O sigui, el partit contra el Sevilla, el Pizjuán, el prepares mirant un vídeo.
Això es pot pagar, car.
Sí.
Bé, hauran d'entrar, i això Flick ja ho va dir abans del partit, hauran d'entrar jugadors...
No entenc per què no van decidir quedar-se a dormir a València i tornar aquest matí, per exemple. Perquè l'aeroport de València... Una altra cosa és si el Barça ha d'anar a València amb avió, però hi van, habitualment. L'aeroport de València tancava perquè estan amb obres i fan les obres a la nit. Però aquest matí haguessin pogut volar. I ser aquí, no sé...
Sí, sí.
A les 11.
Això és mala sort perquè tu fas un pla de viatge i no comptes que hi haurà boira.
Sí, ja ho sé, però quan un partit és tan tard...
És veritat que Flick a la Champions, per exemple, li agrada quedar-se a la nit per descansar més.
Potser el fet d'haver-hi tan poc viatge, si el de Sevilla fos a casa, potser hauria estat una altra història. Bé, en fi, això no són coses que no sabem, però que el Barça ha tingut una tornada bastant més accidentada, de fet, del que va ser el partit a Mestalla. I mirant a Sevilla, Laia, la directiva del Barça anirà a la llotja del Sevilla, que dius, normal, ja és això. Però clar, la relació amb el Sevilla, que han muntat grans escarafalls quan venen aquí, no, nosaltres no anem a la llotja perquè Negreira i se tira la canya i a la grada... Doncs el Barça sí que hi va.
Sí, tot i que recordem que el Barça va fer un comunicat on deia que les relacions institucionals estaven trencades, perquè...
Ah, no, el Barça no recordava això.
Va haver-hi dues plantades, no. De fet, fa les dues últimes vegades que el Sevilla ha vingut al Lluís Companys, la primera va ser la plantada aquella que no va anar ni al dinar de directives perquè van dir que feia mal de panxa... Que...
No, perquè van anar a la grada, no?
Però això va ser el dinar de directives, ningú sabia ben bé per què no hi anaven, i segons el Sevilla ens ha comunicat a última hora que no vindran perquè tenen com un gastroenteritis. I llavors després van dir que no volien anar a la llotja i van demanar entrades VIP i van anar a la grada. I ja directament l'últim partit aquí al Lluís Companys aquesta temporada també ja van fer. Directament van dir que no anirien i que anirien a la grada.
Les relacions trencades que comentes és el setembre del 2023, que el Barça fa un comunicat dient que les relacions estan trencades.
Això jo crec que és poc...
El primer cop, que és després del cas Negreira.
Crec que el Sevilla és el primer rival del Barça després que peti el cas Negreira, amb la informació de la SER, etcètera. I, efectivament, Del Nido no només no va a la llotja, sinó que munta aquell show lamentable passejant-se per allà davant de la tribuna, etcètera. Però justament per això, i perquè a més també ha estat molt beligerant, i tenen tot el dret a ser-ho, amb el tema de la inscripció d'Olmo, etc.
tenen tot el dret, però a mi em sorprèn que els directius del Barça tinguin ganes d'anar a la llotja d'un personatge així.
Va haver-hi una mica de debat intern, hi havia dubtes, més que debat, hi havia dubtes de què havien de fer perquè la invitació del Sevilla l'havien rebut, però finalment el president Joan Laporta va dir que sí que hi aniria i que aniria a la llotja i que amb total normalitat, amb la resta d'expedició i de directius que hi volguessin anar.
Això del Sevilla també és estrany, és a dir, si tu no vols venir aquí a Montjuïc i expliques que és estrany que el després convidés el Barça que vingui a la teva llotja.
La coherència és no vaig a la teva llotja i per descomptat tu no vindràs a la meva. Sí.
És que ara el Sevilla... No han deixat mai d'enviar la invitació. La temporada passada no va anar a Joan Laporta, crec que va ser el partit que va anar a Rafa Juste.
Perquè era l'últim partit de Xavi.
Ja ens anava bé. I bé, allò va ser per una cosa o per l'altra no hi va anar. Però aquesta vegada sí que hi serà. Sí.
Ara dic que el Sevilla, que sempre està buscant enemics, ara per això que està més enfadat amb el Madrid, no? Perquè l'altre dia, a la reunió aquella de la Federació Espanyola, diuen que el Sevilla va ser molt beligerant amb el Madrid.
Això ho he pensat.
El Atleti de Madrid i Sevilla, que són molt beligerants amb el Barça, també ho van ser amb el Madrid.
Això ho he pensat. Que no sigui... Però seria pensar que hi ha una estratègia al darrere de tot, que és, ara que estan més encabronats amb el Madrid que amb nosaltres, vinga, a fer-los la gara-gara i allà, i portarem uns pins i una samarreta, si fa falta.
Home, d'aquesta...
Del Niu.
Del Niu.
D'aquesta reunió van sortir els clubs, diríem, molt agermanats, en contra del que havia fet el Madrid.
I el Barça, recordem que està pendent encara de confirmar les inscripcions del